Fabricació pròpia. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how.
Com esteu? Molt bona tarda a tothom. L'endemà de Sant Jordi també és un dia especial, un dia amb llum especial i una sensació fascinant. És aquell regust que queda després de ser feliç, aquell raig de sol que entra per la finestra i t'escalfa i et regala un moment de vida. I que bé que ens va aquesta cançó d'ell, Louis Armstrong, que estem escoltant de fons, perquè ens il·lustra aquesta percepció, que és quan la música t'acarona i et deixa una sensació de benestar, de plaer absolut. I és justament el que descriu el mític tema. La cançó descriu el valor per les coses simples de cada dia. Avui justament fa anys que aquesta cançó, estrenada per Louis Armstrong i editada per primera vegada com a senzill a principis de la tardor del 67, va arribar al número 1 a les llistes britàniques. A Estats Units, de primeres, no va acabar de fer el pes. Una cançó que anava amb la idea de ser un antídot pel clima polític i racial de la dècada dels 60. Per cert, es va oferir a diversos artistes, però finalment va ser estrenada pel mateix Armstrong, que li va transmetre aquella ànima especial que la fa diferent i que cada vegada que l'escoltem ens fa sentir, doncs, això, que som uns afortunats de poder viure. Benvinguts a la tarda feliç de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
3 minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. A la sotsdirecció, un dia més, Marta Jarque.
Bona tarda, què tal?
Com va la ressaca Sant Jordi, post-Sant Jordi.
Molt bé, al·lucinada encara de la quantitat de gent que hi havia a la Rambla. Tot, suposo que tots era perquè ens van venir a veure nosaltres. Home, i clar, eren una bona pila, tot i ser dia laboral. Increïble. Sí. Les riuades de gent de Rambla Catalunya. Escolta, que anaven passant per allà, anaven sí, atensant.
Però, Jarque, què seria Sant Jordi sense ser... opció, això és personal, eh? Però sí, sent un dia... Ha de ser un dia feiner.
Sí?
Sant Jordi, tu... sí. Espera't, ja et fa com riu. Francisco, tu què? Com estàs? Molt bona tarda.
Encantat.
Sí?
Sí, va anar bé, eh?
Has descansat o no, tu?
Sí, avui hem dormit a casa.
Bé.
Ens hem despertat una vegada, només. Val. Que això t'ho firmo fins al dia de la sí, meva mort.
Sí, eh?
Sí, sí. Una vegada i prou, saps, endavant.
Saps qui fa uns ullets? Sempre, sí, però sempre, eh? De felicitat.
Sí, sí.
Mira com li brillen, sí, Laura sé, Coro. Sí.
Bona tarda, com estem?
Molt bé, i tu? Com va anar?
Ai, bé, molt bé. Jo molt contenta de poder veure la tarda amb Ràdio Estel allà a la Rambla, superxulo. I ara il·lusionada i amb ànsies de començar a llegir els llibres nous, escolta'm.
Quins llibres van caure?
Doncs mira, Ocàs i fascinació de l'Eva Baltasar.
Ah, molt bé.
Llavors, Cremo de la Maria Nicolau.
Molt bé.
Sí, sí, i La història d'un piano del Ramon Gené.
Mm.
Sí, 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 encara bé, algun més, eh?
I a vosaltres, per cert.
A mi el dia de l'escòrpora, del gran Miquel Bonet, estic contentíssima de que una persona molt especial me'l regalés I res, també vaig a totes les botigues la que parava, dic, els compraria tots, però em vaig haver de contenir.
Vas haver de tallar, no? Per dir, sí, perquè sí, si no, no.
Sí, bueno. Sí.
I aquell llibre de 1.000 pàgines que s'ha parlat molt avui, Harke, tu et faria gràcia.
Poca vida,
no?
Està molt bé, sí. De l'editorial Lumen, perquè aquesta gent, tot el que publiquen és bo. Una mica el que passa a l'efecte Blacky Books, que tot el que sí. publiquen és interessant per alguna cosa o altra, la gent de Lumen també l'ensapeguen, i ara sí que es diu, corre el rumor de que aquest Tan poca vida, que per cert Aure Ferran ens va presentar l'any passat, doncs tornarà a ser un èxit.
Tindrà, qui és l'autora?
Tindrà molta vida.
Com es diu l'autora?
Sí, sí. Reviurà, reviurà aquest llibre de Lumen.
No m'esteu volent contestar, eh?
No, vinga, 5 minuts que passen de 2:45 de la tarda. A la peixera, en Ferran Capdevila, la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla al món digital. Deixeu-me aquí fer una menció especial a la gent de xarxes, home, perquè si nosaltres vam passar fred,
pobres,
elles bé, van passar de tot. Per tant, doncs, donar-los, li podem donar el nostre suport total.
Escalf.
I escalf, exacte, gràcies, Uri, a l'equip digital d'aquesta casa. En José Matosas i la Paula Moreno, que també van patir lo seu. El món sonor, tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
M'he imaginat a Mercè Rodoreda escrivint El mirall trencat i de cop i volta donant-se que havia escrit una merda i que havia d'estripar els papers i se'ls havia de posar en aquells cabells tan arrissats i de cop i volta sortia de l'espatx amb els cabells arrissats plens de boles de paper i li deia al seu marit, li deia, però Mercè, vols dir que no ho has de deixar córrer, això? I ella, no, fins que no faci la novel·la no acabaré.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Per cert, ahir, Mercè, deixa'm mencionar també tota la gent que ens va venir a veure, els convidats que van venir també van passar pels micròfons, tots puntuals. Que és que no em cansaré de dir-ho, que és un pla... I que tothom va venir amb, de molt bon humor, excepte el Toni i el Santi, que sempre venen amb una mica amb la contracames.
De sèrie, eh?
Però també agrair-los doncs, això, que volguessin compartir la tarda amb nosaltres.
Sí, totalment. Anem a compartir una tarda més amb vosaltres. Per tant, compartim els continguts del programa d'avui que us hem preparat des del Fabricació. D'aquí res, com cada dia, repassem l'altra actualitat amb l'equip del programa. Després farem la digestió. Harke, tu mateixa.
Doncs mira, ho farem amb l'Anna Galljanet, neuropsicòloga i coordinadora de l'Hospital del Dia de l'ACE Alzheimer Center. Què et sembla?
Em sembla perfecte, perquè ens parlarà de la importància de la lectura per la prevenció de l'Alzheimer l'endemà de Sant Jordi. I a 3:45 avui rebrem el professor Manuel Manonelles, que en tenim moltes ganes, professor de Blanquerna, ja sabeu, i també expert en relacions internacionals, per parlar, entre d'altres coses, del judici, que crec que en té moltes ganes, no, Harke?
Sí, home, i tant, vas a parar. Donald Trump.
Senyor Donald Trump, sí. Avui, al Fabricació Pròpia, i a 4:00.
Estic flipant, nois, és que... La Clara sempre ha estat molt intel·ligent. Hòstia, la més llesta de tots quatre.
I no és increïble creure que la Terra és esfèrica quan vas a la platja, mires a l'horitzó i el que veus és una línia recta.
Això és una intervenció.
Allò que queden uns quants...
Doncs avui els actors Eduard Farelo i Àurea Márquez visitaran el Fabricació Pròpia per parlar-nos de la nova obra que acaben d'estrenar fa uns dies a la Villarroel, Conspiranoia, i que, per cert, ahir la nostra coro va poder anar a veure l'obra a la Villarroel. Cosa que jo hauria d'haver fet, però demano disculpes perquè ja el cos no em donava permís, eh? Vaig haver de dir que... T'ho vaig delegar tot, Coro, en tu.
I jo contenta d'anar-hi, eh? Perquè a més vaig sortir d'allà meravellada, em va encantar, vaig riure moltíssim i va ser una finalització del dia de Sant Jordi meravellosa.
Per què no vens a la conversa de 4:00, què
et
sembla?
Home, i tant, si m'hi convides, allà estaré.
Convidadíssima. Avui amb Eduard Farelo i Àurea Márquez en parlarem amb ells, com dèiem, avui 4:00, no us ho perdeu. I després parlarem de pantalles, concretament de les sèries que podem trobar ara mateix a les plataformes de l'actor del moment. No sé si us sabíeu, però es veu que Andrew Scott està per tot arreu.
Sí,
l'actor
que sí.
De Fleabag i Sherlock, protagonitza ara Netflix la nova adaptació de les novel·les de Patricia Highsmith basades justament en el personatge de Tom Ripley.
Ui!
I la tarda no s'acaba aquí, perquè a partir de 5:00 parlarem amb els autors més venuts d'aquest Sant Jordi. Entre d'altres, Xavier Coral, com amb Aprendre a esquivar les bales, que també va estar per Fabricació, i també parlarem amb Ramon Jané. Això serà a partir de 5:00 amb La història d'un piano, com dèiem, un dels llibres més venuts d'aquest Sant Jordi. També tindrem a la Pi Bernat, que avui ens demanarà la paraula llibre, i parlarem també amb Robert Brufau i Harke, director de l'Auditori, perquè ens parli del festival Llums d'Antiga.
És així.
I per acabar, programa... d'aquest dimecres, ens agradaria poder llegir llegir-vos la llegenda de Sant Jordi.
Sí, tant.
Que ahir les grans plomes d'aquest país que van poder passar pel Fabricació van reescriure amb la millor narradora que podíem haver tingut, com és Bet Bardagí, doncs, aquests autors que van passar per Rambla Catalunya, 115, durant el programa, van fer la seva. I ens van fer una llegenda.
De Fabricació pròpia, que em consta més que ja està, això ja està editat. Per tant, quan a quarts de sis, doncs la podrem escoltar a complerta.
I amb aquest final de llegenda arribarem, si tu vols, amb vosaltres a les 6 de la tarda. 4 minuts que falten per arribar a 3 quarts de 3. Ens hi posem i, com cada dia, obrim Realitat Paral·lela.
És que ara ho dèiem.
S'ho estava ja no venir.
No, tranquil·la.
Sí,
el que necessitis. Però vas abrigada, eh?
Vaig abrigada.
Això no...
T'has pres alguna cosa ja aquest matí?
Sí. No, aquest matí no.
Va,
em feu suar ja.
Fes-ho.
Una mica febreta, potser tenim, però... Passa res.
Em fas molt bona cara, eh?
Gràcies. Gràcies. Vinga, va, Marta, realitat... Perdoneu si se m'ho veu que la veu, eh?
Per favor.
Realitat paral·lela, a veure, avui vols parlar-nos... És que feia un fred ahir, això ho podem dir, eh?
Molt, que es va calant els ossos, perquè a Barcelona hi fa aquest fred humit que va entrant mica en mica... I al final arribes a casa, que és com si haguessis sortit del congelador.
No, i perdona, i poc es parla, perdó, Francisco, de la pedregada que va fer l'any del dia abans.
Ui, tant, sí. Aquí vas aquí, petit, eh?
Jo, doncs, amb paraigües i vaig arribar a xop a casa.
És que
va sortir arrossegava.
El moment negre de tota la tarda, perquè quan vaig sortir de redacció, no, el cel estava blau.
Així és la meva vida.
No, ja vas estar
cap
de pena.
Cap al forat negre, totalment. Francisco, volies apuntar...
Aporta una dada. El dia de Sant Jordi més fred dels darrers 90 anys.
Això és correcte.
Tu estàs enganxat al Meteocat, eh, Francisco?
Meteocat no va fallar, eh? Tecnologia, pàtria...
Escolta, jo prefereixo que estigui enganxat al Meteocat que altres coses.
Sí,
home, i tant.
Sí, això no fa mal a ningú.
Donar informació de servei.
És una droga sana.
Mira, a veure... no ho diré.
Sí, falsificacions.
Sí, parla'ns d'això.
És que, a veure, és molt important que traiem el tema, perquè, de fet, a La Porta ja ens avisava l'any 2008 que, de vegades, les aparences enganyen.
Porque muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Y me están embaucando algunos de ustedes.
¿Ho has sentit?
I és que veure que t'embauquin fa moltíssima ràbia. De fet, he consultat el verb embaucar al mestre Virgili, perquè no, em grinyola una mica aquest
sí?
verb. Vols dir que això és correcte?
Ai, no m'ho trenquis, això.
Embaucar, efectivament, no és un mot català. Hauríem de ser greu. En català tenim... Perquè el mestre ja et diu, no és així, però és d'aquesta altra manera. És a dir, sempre et dona opcions i alternatives correctes en català. En català direm enlluernar, engalipar,
engalipar.
M'agrada engalipar.
Encerronar, que aquesta està molt bé.
Però fa de malalt, no? Engalipar.
Galipàndria, no?
Sí. Galipàndria és el que tu et ronda.
Sí.
Com si fos
no
un...
digueu més, perquè no. Si no, és que clar...
Sí.
Mira, Mercè, encibornar o entabanar.
Tens un termòmetre, Esther, per
aquí fora. És que, veus, és que jo m'ho veig a venir,
va. Va, que aguantarem fins
molt
a 6,
abrigada.
Home.
Bueno, aquí teníem aquell, sí, en època de Covid,
aquella,
amb la pistoleta, que allò
no
feia
cal,
molta angúnia.
No cal, no cal.
Bueno, en algun moment prema el botó vermell, Mercè, en qualsevol moment, i sortirem al rescat.
Em sembla perfecte.
Per tant... Només volia dir que a La Porta, si ens estàs escoltant, no ens engalipis. Ara, l'actualitat ja no és per un tema de la Junta. Ara seríem amb Xavi Hernández, perquè la colorada ja estem alerta. Per tant, sigues valent i pren la decisió correcta. En qualsevol cosa, avui no parlarem del Barça. Només he fet servir aquest tall de La Porta, doncs, perquè això, perquè ell deia que no ens enganyin, no? Que ens diguin
no
la veritat. Perquè, com dèiem, que t'engalipin, Mercè, fa molta ràbia. Imagina't que ahir, per exemple, per Sant Jordi, ens ve una noia molt semblant a la Clara Caraltó, però resulta que no és ella. Però nosaltres, tu l'entrevistes igualment. Clar, això seria un engany,
bueno,
una estafa.
Perdona, que el Quintana, amb l'Ara... No? Això li va passar en Quintana.
Clar, amb l'Antoine. Amb l'Antoine, amb aquell artista...
Amb el seu llibre,
amb aquell poeta cubà. Doncs mira, el mateix. I ja, clar, també... Sí que és veritat que imagina't que un escriptor presenta un llibre que en realitat no ha escrit ell.
Vols dir que passa això?
Això és el que anava a dir. no sé, això no, no crec que passi.
Massa fantasia. Ja,
sí, però, sigui com sigui, hem d'estar molt al loro perquè no ens embauquin. I per
loro,
això avui...
Al loro li has consultat?
Al loro seria. Hem d'estar o alerta, alerta.
En compte.
En compte que no ens engalipin. I per això avui, 24 d'abril, farem un breu repàs de les falsificacions que corren pel carrer per guanyar la partida als dolents. Començarem, si us sembla, per monedes. Mamá, dame siempre setas, porque América me voy. Mamá, dame siempre setas, porque América me voy. Imagina't com han canviat els temps, que abans amb 100 pessetes te'n podies anar a fer les Amèriques. Ui, sí. Ara amb un euro no pots ni pagar l'entrada al McDonald's.
Si em treus aquest tema, no hi ha hores de ràdio.
No hi ha fi, eh? Per cert, heu notat que el McDonald's està caríssim?
Que una... que no hi vaig.
Però cada quan hi vas a McDonald's?
Hi vaig anant un cop a l'any, però és que ara et compres un menú Big Mac.
A quan està?
Com si
el de l'Aitana?
Necessis el Gresca amb un menú degustació.
Sí. Dius, escolta, ja no el té l'Aitana, ja.
A més, també et dic que...
No, ara n'hi ha dos que són nous.
Que les hamburgueses ara són més petites. A més,
aquest.
Sí. I no van tan ràpid.
O sigui, ha fallat amb tot, eh?
O sigui, s'està desvirtuant completament el... bueno, ara ja ho demanes directament a màquines, sí, és a dir, totalment... És encara més impersonal, és caríssim. Bé, això és...
Però això...
No entenc aquesta tònica i aquesta dinàmica que està agafant McDonald's. Sigui com sigui, si us remeneu la butxaca i trobeu una moneda de 2 euros, heu de saber que el més probable és que sigui falsa. Val? Aquesta és la notícia que avui us porto i us preguntareu per què.
Per què?
Doncs perquè els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, en una investigació coordinada per l'Europol, han desmantellat una xarxa il·legal que fabricava monedes falses de 2 euros. Tenien la seva fabricació pròpia, en aquest cas, doncs això, per embaucar el personal. Tenien 2 tallers, un a Toledo, considerat el més gran de l'Estat, i el més actiu també d'Europa en els darrers 10 anys, que això és un bon grapat, i un altre a Barcelona, al districte d'Horta, al barri del David Serra. Una organització criminal organitzada formada...
No sigui el Serra.
Jo li he preguntat,
on sàpiga alguna cosa.
Jo li he preguntat i ha fet aquell emoji que és una cara amb un ditet a la boca.
Un ditet a la boca demanant silenci o harque o aquella cremillera.
Doncs ell m'ha fet la del silenci,
val,
el ditet.
Això també vol dir que...
El que sí, el Serra, no sabem si estava ficat, però les fonts de la policia asseguren que aquesta organització criminal estava formada per ciutadans d'origen xinès. Reconeixereu aquestes monedes de 2 euros falses perquè una cara hi tenen el mapa d'Europa i l'altra cara, en lloc d'un monarca, hi ha estampada la cara d'un os panda, que és l'emblema.
M'encanta.
Ostres, si ens hi fixem tan poc que ens ha passat per alt, això, que hi ha un os panda.
T'imagines que passés? No, eren exactament igual. Són exactament iguals que les bones, per dir-ho així, però a mi em fa molta gràcia pensar que hi ha elements xinesos a una de les cares de la moneda.
Molt evident.
Es calcula que des del 2018 han introduït gairebé 100.000 monedes falses al mercat espanyol i prop de 400.000 a la resta d'Europa. Déu-n'hi-do. El mail de la fabricació pròpia ens ha arribat puntualment un mail de la policia, a primera hora del matí, a 1:15 del migdia, amb un document Word on s'hi exposen tots els detalls d'aquesta operació conjunta de la Policia Nacional, los Mossos d'Esquadra i l'Europol.
Loca que diria policia.
Ja és això.
Moment, a primera hora del matí, per tu és a 1:15 del migdia?
Per la policia, sí.
Per la policia, sí.
Home, la investigació...
I t'han enviat un Word?
Un Word?
Bueno, ells envien una nota de, diguéssim, un mail, i el cos del mail hi ha els titulars, i després adjunten un document de Word que, diguéssim...
Edició no habilitada.
Descrien els detalls, o sigui, van més al detall de tota aquesta operació. He extret algunes parts doncs que a mi m'han resultat més curioses. Diu, la investigació iniciada en 2018... Quedeu-vos amb aquesta... L'any passat, ja fa un grap... Diu, ha contado con extremas dificultades y una larga duración debido al carácter hermético de la organización, la prácticamente nula trazabilidad de que caracteriza la moneda falsa i l'alta mobilitat de los talleres de fabricación. A veure, jo no sóc policia, tampoc sóc investigadora, però 4 anys d'investigació crec que són molts anys, i més si es tracta de trobar el taller de fabricació de monedes falses més gran d'Europa, que jo devia fer molt soroll, com una màquina aquelles escurabutxaques, saps, el casino gegant?
No,
perquè allò, vinga, vinga.
Escaroses,
crec. Escaroses, sí. I escurabutxaques, home, gegants.
No em quadra que un taller tingui mobilitat, però alta mobilitat... Que es mou molt ràpid i no es pot...
Com un llamp.
No, clar, perquè l'han de canviar de lloc.
Com un llamp.
Si això és tan gran i manega tanta... No sé.
Tots són problemes. Els policies justifiquen la lentitud d'aquest operatiu, primer, pel caràcter hermètic de l'organització. Jo trobo que ja haguessin pogut pensar-se que els xinesos no els hi posarien les coses fàcils. Una mica d'hermetisme, quan es tracta de falsificacions, és molt necessari. Tu, per exemple, Mercè, si obres un taller per falsificar monedes, no inclous l'adreça Google Maps. Vull dir, no ho fas tan evident, no? En principi, te n'amagues, perquè saps que estàs cometent un delicte.
Què diu el Serra?
Em pensava que t'havies de
callar.
Silenci.
Els policies també es queixen de la pràcticament nula traçabilitat que caracteritza la moneda metàl·lica falsa i l'alta mobilitat de los talleres de fabricació. Uri, com tu bé apuntaves.
I no em quadra, això.
Centrem-nos ara, si us sembla, amb el taller de Toledo, perquè hem pogut veure imatges de l'interior d'aquesta fàbrica de moneda i timbre falsa, ara. Perquè, Mercè, també hi ha imatges, també hi ha un vídeo de com van entrar els policies.
Això m'interessa.
Diu... Això ho dic jo. Diu, ja sap que les idees genials surten a un pàrquing, això tots
pàrquing?
Ho sabem, Google,
sí.
Facebook, okay. I la moneda de 2 euros falsa no n'és una excepció. Un pàrquing molt tronat, us he de dir, les imatges, on els delinqüents, això sí, tenien sacs de forner plens de monedes i moltes màquines antigues, com de ferro, saps?, per anar fent les monedes. El que m'ha creat més l'atenció és que entre tot aquest arsenal s'hi ubicaven 2 piscinetes inflables amb motius marins com cranc somrient i calamars.
Però...
Això és per dissimular.
Sí, és veritat.
Tu entres, veus el tinglado, però hi ha 2 piscines tot i dius...
I fora. Aquesta gent ha de ser bona gent. Però espera't, perquè no acaba aquí. Piscines plenes d'aigua i amb un tub com d'aspirador dins l'aigua, que us he posat la imatge al darrere. Sí. Jo em vull imaginar que quan acabava la jornada de feina, que segur que eren 8 hores
cosa
justes, perquè això segur que respectaven els drets laborals, un delinqüent bufava a través del tub perquè sortissin bombolles de l'aigua i així el seu company es pogués relaxar durant uns minuts al pur estil spa jacuzzi.
Sí, tu...
Com dèiem, hem contactat amb el Serra, veí d'Horta.
Això va bé per la veu, eh?
Per fer gàrgares.
Aquest trasto, sí, aquesta eina, sí, sí, que és això, t'ho dic de debò,
eh? Aquest.
El tub aquest, si t'hi poses aigua, va bé per aclarar la veu.
És que cada vegada la vas perdent més, eh?
Sí. No, home, no. Va, tira.
Bé, com dèiem, el Serra no ha volgut fer declaracions i us preguntareu què en feien els fabricants, clar, perquè vull dir, aquestes monedes, de posar-les en circulació devia ser el més complicat. Doncs què en feien aquesta gent de les monedes falses? Mira. Doncs diu, los investigadores acudían a salones de juegos y casinos...
Epa.
Donde apostaban en màquines que funcionen con monedas, introduint en elles grans quantitats de moneda falsa de 2 euros que presentaven les mateixes característiques tècniques i una alta qualitat a les seves terminacions, és a dir, que no eren quadrades, eren monedes rodones, amb això sí que s'ho van currar. Estem parlant, recordem, 100.000 monedes falses al mercat espanyol i prop de 400.000 a la resta d'Europa. Per tant, el número de que tingueu una moneda falsa de 2 euros a la cartera en aquests moments és alta, especialment si us moveu per Horta i sovintegeu als casinos. Això us farà incrementar les possibilitats. Què heu de fer si us trobeu una moneda falsa? Doncs entregar-lo a una entitat bancària, al Banc d'Espanya o a comissaria. I no us passeu de llestos, no la lliureu en cap cas a un bazar xinès, perquè aquesta gent us veuran a venir.
Tampoc li doneu al Serra, si us el trobeu pel carrer, aquestes monedes falses.
No, perquè el Serra també se la veurà venir i no te l'acceptarà. Dirà, no, aquesta moneda te la quedes tu.
En Serra, que és una bellíssima persona...
Pobre Serra, li deuen estar pintant que... les oïdes.
No és just això que esteu fent.
Això no és veritat. Vinga, 7 minuts per arribar al punt de les 3 de la tarda. Francisco, avui que has pogut dormir...
Sí, no? Força.
Força? Tens alguna cosa que vulguis
sempre.
Treure, sí?
Sempre.
Va, doncs va, anem. Ja sabeu que l'Uri ens vol parlar d'allò que no es pot treure del cap, per molt que ho intenti, i té ganes ja. Ja
Serra m'escriu, eh?
Un tuit, ara ens ho expliques. Una notícia, una cançó, o bé una reflexió.
Ep.
Reflexionem.
Vinga, va.
Avui, que és l'endemà del dia oficial dels enamorats a Catalunya, us vull parlar del desamor.
Noi, tu.
Change your heart.
Hosti, tu. Jo, ja ahir...
Per acabar d'aixecar el dia,
eh? Sí, perquè jo ahir, coro, el meu cor com batega, jo i el Francisco no el vaig veure gaire bé.
Oh! Què creus que deuria ser?
Vas tenir mal d'amores?
No, no.
Però que la Mercè és molt sensible amb aquestes coses. Ella s'ho veu
intuïtiva.
Què li veies?
No li veia, no l'escoltava. Perquè la cançó que va triar per fer les connexions...
Ah, però era preciosa. No?
Dura, eh?
Kiss from a Rose?
Sí.
Un temasso.
Sí, és un temacle,
jo,
però...
A mesura que em faig gran, em torno nostàlgic.
Sí, destilava un punt de desamor. Sí. Què vols que et digui? Sí. No?
Doncs no és el cas.
Estàs bé, Uri?
En aquest sentit. Ja, no, per això faig una secció diària, per treure'm coses de...
Teràpia.
Per buidar el cap, ben que d'aquí era, eh?
Ui, tant.
Buidar el cap. Hem d'agafar el bou per la cornamenta,
sí,
i afrontar que ahir potser es van viure imatges massa ensucrades.
No! Açúcar, no!
Els que tenim el sucre alt, hem d'anar molt en compte amb aquest tipus de mostres d'efecte en públic perquè correm el risc de patir un xoc hiperglucèmic. I hem d'admetre que els catalans som gent vergonyosa, no som gent oberta, som introvertits...
Cap endins.
El català vol passar desapercebut. Però no ens desviem del tema que ens ocupa perquè, per algun motiu, estem escoltant aquest clàssic atemporal dels britànics The Corgis, que va inspirar la banda sonora de la pel·lícula Olvídate de mi, que el músic inclassificable Beck va versionar amb prou mestratge.
Sí.
Hosti, hem de baixar el suflé, massa alegria.
Va pitjor, eh?
Ara, Beck, si tens un dia animat, te l'enfonsa, però has de ser molt resistent per escoltar tot un disc.
Certa part de la discografia de Beck és...
Foscota, eh? Ara són boníssims.
Però, un moment, Beck, quina cançó tenia a banda d'aquest...
Sex Laus, que és un tamasso.
Sí.
Modern Life.
Impossible de no ballar. Sex Laus, bueno, busqueu-ho.
Ara no sé quin nom ve al cap.
Ja te'n posarem.
Sí?
No en tinc ni idea del que parles.
Ja ens ho trobarà en José en algun moment. Vinga, patata calenta.
En algun moment de la tarda. Perdoneu, ha arribat Paula Moreno.
Home, Paula Moreno, però on és?
Ha aparegut i ha desaparegut.
És massa d'hora, encara.
Sí, cara cansada, eh? També us haig de dir.
Desfondada, també.
Sí, no sé què vam fer amb el tote d'ahir.
Cap de vila.
Va desaparèixer la Paula perquè després ens vam trobar per anar a prendre una aigua amb els de l'equip i ella no...
No, feia la missa.
Ah, esclar.
La Paula treballa més hores. Pobre Paula. Bueno,
recuperem el tema.
Sí, reprenem el tema. Sí.
The Eternal Sunshine of the Spotless Mind es va estrenar fa 20 anys a Espanya i, evidentment, se li va canviar el títol perquè l'etern resplendor d'una ment sense records és massa llarg.
I terrible.
Poc comercial.
Massa informació en un títol.
No, perquè això de respectar els títols no es porta gaire al país de la pell de brau. En algun moment es va decidir que la resta del món no sap escollir bons títols.
I que la nostra versió seria molt millor que l'original.
I que, a més, no passa res perquè tu perverteixis part de l'obra d'un autor. Cap problema. Vull te'n bec.
Ha revifat? T'ha recuperat de cop.
Mira.
No.
Ui, però això passa massa que quan energia. Fan aquesta revifada, després ja...
Perdoneu, estic present,
eh? Vull dir,
esteu parlant de mi com si no hi fos, saps? Cuerpo presente. Saps el que et vull dir? Bueno, escolta...
No, reconduïm-ho. Heu vist la pel·lícula, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind?
No,
també,
no.
Ara, com Olvídate de mi?
És amb Jim Carrey?
Sí.
És tristíssima.
Molt trista.
Sí.
Jim Carrey no, i Kate Winslet.
Fa plorar molt.
El film ens presenta la història d'una ruptura sentimental on el personatge de Kate Winslet decideix esborrar de la seva memòria el seu ex, que és Jim Carrey.
Sí.
Jo crec que és possiblement un dels millors papers de Jim Carrey, perquè és seriós.
T'ho anava a dir. Sí. Aquí surt seriós?
Molt seriós. Té un moment només que fa el tonto que fa de quan era petit.
Però és que la mirada tristesa de Jim Carrey és tan
la creus,
trista...
Eh? Sí.
És tan buida, és duríssima. Duríssima. Dura. No la miris avui, Mercè.
No, avui no seria el dia.
Però que estic bé, eh?
Vull dir ja,
que
ja, no. Ja,
bueno, sí, et veiem bé, eh? Et veiem bé, eh?
Estem enterrant en vida.
I ara estem com personificant aquí molt, però hi haurà molts catalans que avui s'hauran llevat amb aquesta sensació, eh? Perquè aquest fred que feia... Vull dir que
és
refredat.
Galipàndies a tot i plen.
La norma de fabricació és que us espetegarà el divendres, això.
Sí, a partir de les 6.
I us amargarà el cap de setmana. 6, quarts de 7.
Molt bé.
El director francès, Michel Gondry...
No,
no ens va gens bé.
No
ens va gens bé. El director francès Michel Gondry es treu de la màniga un gir argumental on una empresa que es diu Lacuna Inc. ofereix la possibilitat d'esborrar records concrets als seus clients.
Lacuna Inc.?
Com de llacuna. Et deixa una llacuna.
Ah, val.
Està ben triat, eh? I et permet la possibilitat de començar de zero una nova vida sense traumes ni dolor. Hoy siento la libertad. Puedo de nuevo volar. Empieza mi nueva vida. Què, Josep Capdevila?
Mira, tu ja saps què opino. O sigui, sé que a tu t'agrada molt, Josep Capdevila.
Què dius? Em sorprèn.
Un dels meus somnis, Laura, és ser el baixista de Josep Capdevila. Altrament conegut, Sergio Dalma. T'ho prometo, eh?
Doncs tant de bo un dia passi, escolta'm.
Ostres, ha tocat el mòbil i m'ha semblat per un moment que hi havia una possibilitat real. Deixa que et truqui Sergio Dalma.
Un moment, 5 minuts i hi ets.
Perdona, m'ha
fet un salt al cor, eh?
És de Sabadell, no?
Sí.
Tant. Sí, sí, confirmo.
I és del Madrid, no?
És d'ells, dels altres.
És dels altres. Aviam, avui el 20 Minutes s'ha fet ressò entrevistant a diverses eminències en el camp de la psicologia, entre elles una psicòloga transpersonal.
Com?
Què vols dir?
Una branca que canvia de persona.
Ah?
No, és una rama de la psicologia que integra los aspectos espirituales y trascendentes de la experiencia humana con el marco de trabajo e investigación de la psicología moderna. Jo us estalvio la turra d'aquest article, perquè es plantejava la possibilitat d'eliminar els records que t'han fet mal, com si això fos una possibilitat factible, i plantejava el fet de... Vosaltres ho faríeu, per exemple?
Ui, tant!
Sí.
Eliminar els records que ens han recordat.
Una ruptura, tu no pots deixar de recordar que bé que vivies amb la teva exparella, i el que planteja la pel·lícula és que hi ha una tecnologia que t'elimina concretament aquells records, perquè tu puguis tirar endavant sense aquest llast.
Però és que llavors no creixes com a persona.
Totalment, i de fet el nostre sistema ja tendeix a oblidar-se d'aquestes coses com una mesura d'autodefensa.
Tendeix
no?
com a endolcir-ho amb
Exacte,
el temps,
relativitzar-ho al final.
Però hi ha una...
Oi, no, jo t'ho compro.
Sí.
Ui, tant.
Tu vols esborrar tot el dolent.
A mi m'encantaria, el que passa que crec que evidentment seria una persona més avorrida.
Clar.
I diferent. Però
no
a mi...
Diferent.
Bueno, et volem tal així com ets. No esborri res.
M'agradaria tant. No. On s'ha de comprar accions?
Marta, segons aquesta psicòloga transpersonal, la conclusió és que el dol és catàrtic i no ens podem estalviar el dolor perquè forma part de l'aprenentatge de la vida i ens pot servir, en principi, per no repetir errors.
Això sí.
No t'agrada el Coti?
No, tampoc.
Coti. Ja, per acabar, si sou de la generació de la nostra estimada i enyoradíssima Marta Medina...
Ai, calla.
Teniu l'ocasió de veure The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, altrament coneguda com Olvídate de mi, a Filmin. Mm? I per reblar el clau... clau? Podreu disfrutar del nou àlbum de la cantant Ariana Grande, que es diu Eternal Sunshine.
Ep.
Amb el seu primer videoclip, We Can Be Friends, Wait For Your Love. Una clara referència del film de Michel Gondry amb plans calcats a la pel·lícula i que sona així de bé, Mercè. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens. Hem acabat a dalt de tot.
Sí, anava a dir, després d'aquest Ferran Disco, es deia... O sigui,
Ferran Disco.
Ferran Disco. De 3 minuts que passen de les 3 de la tarda, gràcies, per això.
És un plaer. No sé si per vosaltres.
Tirem cap a publicitat i a la tornada... No sé, aquest matí ens hem llevat amb una notícia que he pensat directament amb la Harke. La ciutat de Milà vol prohibir menjar gelats i pizzas del carrer a partir de les 12 de la nit.
Terrible, em sembla.
Horrorós.
És horrorós.
Home, i tant.
Desastre.
També et dic, una pizza a les 12 de la nit, la digestió...
Però què vol dir això de prohibir coses?
No, clar, no hi estem a favor. Hem de prohibir.
Home, no.
Bueno, fem una cosa. A la tornada de la publicitat, per última hora, sobre aquesta notícia. Aquí a Fabricació. Ara tornem.
Ràdio Estel. El moment perfecte per escoltar-nos el tries tu. Entra a radioestel.cat i clica a Ràdio a la Carta. T'hi esperen tots els nostres programes perquè els escoltis quan tu vulguis. És la Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Tu tries.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials.
27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Soc bo per a reculls de tonteries.
No diguis això, que és el millor del programa. Imagina't.
Brutals. Ai, ui, corten. No, ai, vienes las tisores. Aclaro la veu. Chunda. He nacido para amar. Guai, he hagut de tirar de falsete.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Sis minuts que passen de les 3 de la tarda. Ara ho dèiem, la ciutat de Milà vol prohibir que menjar gelats i pizzas al carrer a partir de les 12 de la nit, una mesura que vol garantir el descans dels veïns.
Milano.
I que obligarà els venedors ambulants a abandonar el carrer a les 8, els caps de setmana i festius.
Clar. Areoto.
I per saber què passa a Milà, és el moment de trucar a la nostra corresponsal, que es troba ara mateix al carrer de la llibreteria de Ciutat Vella, a Barcelona. Ella és la Dana Di Concilio, de la gelateria Di Marco. Dana, molt bona tarda.
Di Marco,
Dana.
Bona a tutti.
Buongiorno. Dana, ¿cómo fue el San Jordi ayer?
Bona.
Bellissimo, bellissimo.
Como un helado, como un buen helado, ¿eh? Dana, ¿cuál fue el helado más vendido?
El pistacchio siciliano.
De color verde.
Sí. Tenemos la mejor pistacchio del mundo, sí, aquí a Barcelona. Estuve muy, muy bien, muy genial. La gente feliz, contento. Mucha, mucha gente en Barcelona.
Sí.
Lleno. La Plaza San Jaime decorado este año muy, muy bien.
Sí, sí.
Sí.
Vale. Dana, escúchame, ¿qué te parece que se prohíba comer pizza y helados? Ahora lo estábamos comentando, ¿eh? Esto pasa en Milán, no sé si sabías esta noticia, a partir de las 12 de la noche.
Sí, he escuchado esto ahora mismo, es poco dictadura.
Uh-huh.
Al final es un helado, no hace daño, es un placer.
Claro.
Es un poco, estamos felices con un helado.
Sí, sí.
Aunque en pizza. Alcohol hace daño, sí.
Pero pizza y helado, ¿no?
Sí, no entiendo.
Que se lo digan a los goonies. Oye, si eliminamos las pizzas y los helados, ¿qué crees que comerá la gente en Milán? Claro, porque... ¿Dana?
Sí, no lo sé. No lo sé, de verdad. Es un poco chocado,
sí,
para mí, porque es un poco dictadura, ¿no?
Sí, sí, sí. Dana, claro... Nos han contado que la mejor heladería del mundo no está en Milán, sino que es la vuestra.
Sí, a Barcelona. Hacemos doble publicidad. Aunque a Barcelona.
Sí.
Aquí. Sí, hacemos la gente feliz, contentos, con un producto bueno y saludable aquí a Barcelona. E invitamos a probar. Contar a nuestro público, a vuestros públicos.
Claro, escucha, Dana, pero a ver, no lo decimos por decir, ¿eh? Porque esto, explícanos esta historia, lo acreditan Nicole Kidman y Morgan Freeman, ¿no? Explícanos esto.
Sí, The Lioness.
Yes.
Es una serie de Sky Showtime. Uh-huh. Sí, mira.
¿Cómo fue esta historia?
Sí, no sabíamos. El director estuvo aquí. Ha hecho una sorpresa grande para nosotros.
Uh-huh.
Y de ahí tenemos... ha hecho una publicidad gratis.
Sí, ¿no?
La gente llega de todo el mundo para esto seria. Sí, sí. Hacemos cosas buenas, de verdad.
No, nos lo creemos.
Que, no, porque trabajo en esta empresa, la materia prima y todo es muy bueno, y aunque la leche de Cataluña, muy bueno. ¿Mm? Hacemos la gente contentos.
Contenta y feliz. Dana, sí. ¿Cuál es la personalidad así famosa, o igual la persona más famosa que haya venido a la gelatería Di Marco, aquí en Barcelona?
Hay mucho.
¿Sí? ¿Con cuál te quedarías tú?
Espera, ahora hay mucho.
Sí.
Mucho.
Mucha
gent.
Chef de aquí, Michelin sí. De aquí.
Sí.
Mucho cantante, jugadores de Barça.
¿Y qué se piden? ¿Qué se piden als jugadors del Barça?
Porque nosotros hacemos el helado con no mucha azúcar, mucha grasa.
Healthy.
Con, productos naturales.
Bueno, está molt
bé. Sí, tenemos mucho, aunque de l'Ajuntamento, porque estamos cerca de la Generalitat.
Clar, és que estàs a la plaça Sant Jaume,
també
que
vols. Polítics,
sí.
Clar.
Sí.
Molt bé. Dana, escúchame, ya para acabar, te vamos a hacer una visita, sin duda.
Home, sí,
claro,
sí, sí. La gente de la fabricación propia, pero ya como corresponsal que tú ya eres, te vamos a pedir el tiempo y el tráfico a esta hora en Ciutat Vella, concretamente, desde la plaça Sant Jaume.
Sí, hay sol, bellísimo. Hoy el día mejor de ayer.
¿Hace frío?
Terror.
Sol. No mucho frío porque hay esto sol bonita, el cielo es azul, sí. Maravilloso.
Fantástico. Y un clara.
Solo falta un helado.
Claro.
Y falta un helado. Va, hay tráfico, ¿sabe? La Vía Laietana ahora es un poco...
O sea...
Están obras, ¿no?
Sí.
Bueno.
Mucho turismo de todo el mundo, la gente contentos, feliz aquí.
Sí.
Porque es muy bonita Barcelona.
Es muy bonita. Dana, escucha, vamos a conectar con ella.
Sí, home, i tant.
Dejar que ya te hablo en
castellano.
Ahora
cuando arribi l'estiu.
Sí, para que nos entienda la Dana. Dana, muchas gracias por esta corresponsalía.
Muy interesante.
De nada, con mucho placer.
Ja sabeu, Dana Di Concilio, hem parlat amb ella des de la gelateria Di Marco. Per molts, la millor gelateria del món.
Ui,
gràcies,
tant.
Dana.
Ciao.
Ciao. Però com m'agrada això de parlar idioma, saps?
Perquè... Pues que a més ho feu tan bé, de cop
sí,
i volta.
Sí, sí.
Escolta'm.
La Harke sí que és una persona amb
escolta,
idiomes.
Escolta,
tu
imagina't que a partir de les 12 no ens deixessin menjar els gegars dels gelats de la Dana. Espera't.
No,
que això no ens ho faran, no?
Això el Collboni no ho farà. Va, 3 minuts per arribar a un quart de 4 de la tarda. Coro, cap on ens portes avui?
Mira, avui anem a Troia.
Oh,
què us sembla?
Fantàstic, anem-hi. S'ha menjat un gelat, ara, no? Diu que no. Has dinat o no? Sí, ja saps.
Estem enriolats, avui.
Sí,
no,
no sé.
Bueno, un dia després de Sant Jordi, ja va bé, això. Bé, doncs, us sembla?
Sí, comencem. Anem, que si no anem tard. Va.
Ens situem el 24 d'abril de l'any 1184 d'abans de Crist.
Ah, carai!
Segons la llegenda, els grecs van entrar a la ciutat de Troia amagats dins un enorme cavall de fusta. Us sona, oi?
Un cavall?
Situats.
Recordem l'episodi.
Els segons... cavalls grecs ja feien el soroll que fan ara, eh?
Sí, bueno, i de fusta, imagina't. Era mecànic.
Ai, tu, quin cavall.
Segons l'Eneida, com sabem, de Virgili, les forces gregues no podien entrar a Troia a causa de les altes muralles i els sistemes de defensa que la protegien des de feia 10 anys. Les tropes gregues, els enemics que volien entrar a la ciutat, van deixar un gran cavall de fusta davant les portes de la ciutat, simulant que ells se n'anaven de les terres.
Sí. Això també va ser una enganyifa, que abans en parlava.
Una gran enganyifa. Doncs ja veuràs, anem per aquí avui, d'enganyifa. Sí, els van ben embaucar, com era enlluernar...
Engalipar.
Res, els habitants de Troia, en veure el cavall, van pensar que era un regal dels déus i van introduir-lo dins la ciutat. Qui rebutjaria, no?, un cavall de fusta d'aquelles dimensions i, a més, fent un... Exacte. Ningú. A la nit, els soldats grecs, que eren amagats a dins, van sortir i van obrir les portes de la ciutat de manera que van permetre que tot l'exèrcit grec envaís la ciutat. Encara que sigui un episodi llegendari, el National Geographic afirma que no es pot parlar de fake news sense mencionar la més cèlebre de l'antiga Grècia, que és aquesta mateixa. Perquè la caiguda de Troia va ser una inspiració per a conqueridors a totes les èpoques posteriors, que van aprendre del rei d'Ítaca que, com deies tu, Marta, l'engany és l'arma més poderosa de totes. I més que poderosa, poderosa potser cruel, digues, Uri.
Però ho entes bé? M'estàs dient que és fals, això?
Es veu que sí.
No.
O sigui, això és llegenda. No. És una llegenda.
El cavall de Troia no va existir?
Sembla que no. Sembla que no. Segons
perquè era un altre animal o perquè l'estratègia no anava...
Jo entenc que volien... La veritat és que no, ara et diria una mentida. I, oita, bueno, n'escampant fake news sí quan estem parlant, què vols que fas?
Sempre m'havia fet sospitar molt. Jo no ho acabava de veure clar.
Ara, a cavall passat...
Avui, falsificacions les justes.
Oi? És una bona estratègia, per això. Continuem. Sempre s'ha dit que la informació és poder. Hi ha ocasions en què difondre una informació falsa o ocultar la veritable ha donat lloc a fets decisius que han determinat el rumb de la història i, per tant, el nostre imaginari. És per aquest motiu que el National Geographic, juntament a la del cavall de Troia, com comentàvem fins ara, menciona altres fake news que també són de caràcter llegendari i què menys que repassar-les avui, un dia després de la Diada de Sant Jordi. Vinga, va, anem-hi.
Estàs a punt de desmuntar-me coses d'aquest calibre?
Els unicorns, Oriol. Els unicorns.
Bueno, per això sí que estic preparat.
Això te l'has vist a venir, aquesta, no?
No, però és que allò de Troia m'ha deixat...
T'has deixat
desmuntat,
fos,
eh?
Home.
Mai millor dit.
No pateixis. Jo també entenc que ara, amb la Marina, no sé si també li llegeixes una...
Tenim la casa plena d'unicorns, si ja t'ho dic ara.
Clar, sí.
Us imagineu a l'Uri ara explicant un conte? Seria meravellós, home, aquesta veu.
I més d'unicorn.
Amb una gorra d'unicorn.
Ahir em vaig veure així, amb unes orelles de gatet, una diadema d'orelles de gatet, mentre li explicava un conte a la meva filla.
Quin conte li vas explicar, i la Marina?
El de l'Osito Tito, que és el que se li va regalar per Sant Jordi. En català es diu 767, i el té en català, i en castellà l'Osito Tito.
Li va agradar?
Sí, molt. Sí. Perquè es mouen coses.
Doncs escolta, explica-li que... Perquè aquesta nit us ha donat una nit tranquil·la i ja saps que et toca cada nit, fotre't les orelles... tota la performance.
Has de mirar una foto.
Res, entre les criatures mítiques del bestiari medieval, l'unicorn és una de les més famoses, com sabeu. Aquest cavall llegendari posseïa una banya que suposadament podia guarir totes les malalties i donar la vida eterna. Durant segles han circulat suposades banyes d'unicorn, però no de les que són una diadema, com aquesta que portaves tu ahir, i podem trobar en qualsevol basar xinès o el Mr. Wonderful, sinó que es tractaven de dents de narval i de morsa introduïdes pels mercaders nòrdics.
Carai.
Vosaltres sabeu què és, el narval?
No.
Bitxo d'aquí.
Mira, us he deixat una foto aquí perquè m'ha encantat. Aquí només es veu la cara, I aquesta banya...
Sí, sembla un escuradents.
Sí, que li agrada la Harker.
Sí, com sembles. Ah, sí? T'agraden aquest tipus de bitxos?
Sí, també és veritat que per tenir-lo per casa, aquesta bèstia, com a mascota...
A casa té una tica, això.
No, perdona, no. Però això sembla una roca que li surt una...
Sí, un escuradents.
És un peix, això és un peix, El que passa és que el que impressiona més és això que li surt de la boca, que és aquesta mena de pal.
Que això no s'ho ha clavat. Això ja neix amb això.
Però que aquest pal, de què és? O sigui, la textura de què vindria a ser?
Això no en tinc ni idea. La cosa està en què circulava com si fossin... Sí, ara...
T'estem atracant malament.
No m'he informat.
El narval.
La cosa està en què...
Hem d'investigar.
Sí, no, vaig a buscar...
I circulava com si fos una banya d'unicorn, de manera que entenc que és com una banya.
Quadra perfectament.
Sí, ara que déu-n'hi-do, per fer tràfic d'aquestes coses tan grosses.
És marfil, Mercè?
Marfil? Apa, tu.
Una banya de marfil. Que es retorça en forma d'espiral i que pot arribar a tenir 3 metres de llarg.
Imagina't. Amb això...
I això es troba a l'Àrtic.
A l'Àrtic, sí. Sí, a l'Àrtic mateix.
Mira, les Olimpiades d'aquest peix.
Igual que hi podem trobar un altre vell fake news.
Mercè. Es veu que la banya aquesta...
M'estàs explicant un conte ara, Harker?
No, però que es veu que només ho tenen els mascles.
Molt bé.
Els narvals, les narvales no...
No vull saber res més.
Res, doncs una altra cosa que...
No, ara, és que s'estan anticipant, Luri, s'estan anticipant. Ara estem...
Explica-ho bé.
Ens estem avançant, no parlem tots alhora, ens estem avançant ara amb aquesta llegenda que ens ha portat avui la Laura, que estem tots enganxats, Francisco, no diguis que no.
Home, no, al contrari, jo ho afirmo i no vull que em desmuntis més coses.
No, la cosa està... El que et vaig a desmuntar és l'existència de les sirenes, que suposo que també ho coneixies.
No estava tan clar, això.
Bueno, la cosa és que són unes criatures llegendàries de l'antiguitat clàssica. A l'edat moderna fins i tot van circular exemplars dissecats d'aquestes suposades sirenes. I aquí...
Ui!
És on rei, és el motiu.
No me l'imaginava així.
També et dic que si m'intentes colar això per sirena, ja et dic jo que és fals. Sí.
Però té dos dentetes, no?, la sirena.
Però dos i prou, eh? Les altres li ha caigut totes. Les sirenes, totes, eh? En teoria, són meitat dona, meitat peix. Sí,
sí. És això tan lleig.
És important que defineixis quina meitat és quina. Perquè jo no m'imagino un peix amb cames d'humà.
I no s'ha fet les ungles.
És que...
Ai, sí, tu. Fa una mica d'angúnia, eh?
És molt inquietant.
El que esteu veient, en realitat, era una fabricació unint cossos de micos i de peixos. Per això sembla tan estrany. El que ho havien donat com...
Perdoneu.
Si fos una sirena.
Coro, com es diu el del Simpson?
Barnes, senyor Barnes,
sí,
eh?
Sí, no?
Una mica la cara, no? Senyor Barnes. Sí, sí.
Ja sembla, sí.
Sí.
Sí, sí. Doncs res, aquesta dualitat entre l'aparença seductora i el perill que representaven les sirenes.
Sí.
Molt. Si no tens ulls a la cara...
Excelentes, mites.
Res, aquesta dualitat feia que fossin temudes pels mariners i ens consideressin una amenaça per la navegació.
Tu diràs...
Si mitja nit et surt això d'una roca...
O una sireneta com la de Copenhague...
Ja podien cantar bé, eh? Perquè...
Sí, sí.
Doncs sí.
Segur que eren molt bones persones.
Voleu seguir amb la pròxima,
sí,
o què?
Sí, sí, seguim. Ui, ara el que diràs, eh?
Mira, això sí que no, perquè... Bueno, és igual, sempre tot el dia parlant de la Marina aquí. Això no.
Que li agrada molt la cançó, la Marina, molt. Oi? És la meva preferida.
I tots els dracs els hi diu Paf. I ara què em diràs?
Clar, no pateixis. És que no parlarem del Paf. De fet, ens situem al 1934, quan es va prendre una fotografia que presumptament retratava el monstre del llac Ness.
Bueno.
I va ser publicada en diaris de tot el món. Aquí teniu la fotografia, que segur que l'heu vist moltíssimes vegades.
Sí.
Jo veig com inconvenients en la proporció.
És com una trompa, podria ser una trompa d'elefant.
Però això és la cueta,
sortint...
no?
Vull dir...
Això, sí?
Aquest,
jo hagués dit que era el coll.
Més petit que...
Sí. Jo hagués dit que era el coll i el cap.
Sí, home, jo crec que vol ser això.
Ah.
Però per primera vegada que veig aquesta foto,
sí.
Vull dir que l'he vist abans, però ara per primera vegada, sí. Em sembla que hi ha un problema de proporció evident.
Totalment d'acord.
Sí, potser sí.
Home, si es veu molt xic, això.
Sí.
La cosa està
com
en que...
ones molt grans.
Això és mentida.
La cosa està en que tothom s'ho va creure en aquell moment.
Va.
Més endavant, el net d'un dels homes que suposadament havia vist el monstre va revelar que la fotografia era falsa i que havia estat presa muntant una serp de broma en un submarí de joguina.
Com?
Però, aleshores, la imatge ja s'havia difós per tot el món, com dèiem. I avui dia molts segueixen buscant el monstre del llac Ness. Doncs això, l'únic que trobaran és un rèptil allargat i sense extremitats, de pell gruixuda i mirada hipnotitzant, llengua bifurcada i una agilitat admirant. Res, una trista i possiblement inofensiva serp de riu perquè, com dèiem, era de plàstic. I si la història del llac Ness l'extrapolem a Catalunya, ens ve al cap...
Qui? No ho diguis, va.
El monstre de Banyoles.
Vinga, va.
És el monstre de Banyoles, que menjava persones.
Oh, ja.
És el monstre de Banyoles.
Està netíssima l'aigua de l'estany de Banyoles, eh?
Sí, t'hi pots banyar.
És, però de veritat, eh? És transparent. Anava a dir una paraula equivocada, però és
preciosa. No es pot dir cristal·lí.
Sí, sí, és preciosa.
Doncs diuen que l'origen de la llegenda neix amb l'aigua de l'estany de Banyoles que inundava el paratge de la Draga i es canalitzava per mitjà d'un rec cap a un fenent conegut com el Clot del Drac.
Coroi.
A partir d'aquesta esquerda, l'aigua hi baixava com en un embut i es produïa un so com el que fa un monstre quan s'empassa una bestiola. Sabeu quin és aquest
no.
so?
No.
Home, conegut so.
És que jo ho he llegit, dic, ostres, és molt específic, no? I per fer-me'n una idea, com que no m'ho sabia imaginar, he mirat amb què podia equiparar-ho buscant el significat de monstre a la Dieck, vale? I diu el següent. La primera definició diu que és un ésser fabulós que presenta una conformació contrària a l'ordre natural, com és ara una combinació d'home i de bèstia, o de dues o més bèsties diferents, que vindria a ser el so de la sirena.
Res, a mi no em sembla que no podria fer tanta por, oi? A mi tampoc m'ho sembla. La segona, el segon significat diu que és un ésser d'una grandària extraordinària, com ara podrien ser els gegants populars. Això tampoc fa por, oi? A vosaltres no, sí, no. Més aviat tot el contrari.
Per la gralla...
Hi ha gent quan és petita que li fa por als gegants, mira, eh?
Sí, posen, eh?
Sí.
És que la cosa està en que quan ets petit o t'agraden molt, que tens una fascinació desorbitada, o això, o et creen més aviat rebuig. La cosa està en que el tercer significat que dona el dia que és persona d'un excessiu lletjor, dolenteria i crueltat. Aquí he decidit no posar àudio perquè a tothom li deu venir alguna persona o altra al cap, oi?
Sí, rapidíssimament, al moment.
Així que res, posem imaginació, imaginem-nos el so que podria fer aquest monstre que tots coneixem, que tots tenim potser al nostre dia a dia, i ens l'imaginem engolint una pobra bestiola.
Ai.
Gens agradable, veritat? Doncs resulta que els homes del Neolític que vivien a prop de les aigües de l'estany de Banyoles van començar a explicar històries fantàstiques d'aquest so, com ara aquesta, que hi havia un monstre ferotge, indestructible i que feia venir calfreds, i es rumorejava que tenia tot el cos cobert d'esmolades pues dos i tot i que no tenia, ai, perdona, que sí que tenia ales, no podia volar a causa de les seves proporcions descomunals.
Clar.
També es deia que dels ulls li sortien espurnes i que tenia un alè tan potent i pestilent que assecava les plantes i feia malaltir les persones i els animals. O sigui, imagineu quina imaginació aquesta gent.
Però està molt bé aquest gir com realista dins de la fantasia de... Té moltes coses rares, però és tan gran que no pot volar.
Exacte.
Com per donar-li veracitat, saps? Si volés, la gent sospitaria.
No, clar, sospitaria. Això és un altre
podia monstre. Fer una cosa així, no? El que no, sentia aquesta gent... Res.
Això és un
rotet, sembla? És que continua fent sorolls.
Jo, a l'hora de dinar, allà a la redacció, aquest sol l'he escoltat més d'una vegada.
Hi ha estómacs que...
Sí. L'hora de dinar i sense dinar.
I abans...
Escolta, fem una cosa. Ho deixem aquí, si et sembla.
I tant,
aquestes vintage. Gràcies, Coro, per bueno, a vosaltres sempre. I... No, i tu? Què ha estat això? 4 minuts, Paula. 4 minuts per arribar a 3:45 PM. Que hem de fer la digestió, Harke.
Sembla ja una vegada.
Exacte, avui parlarem de la importància, el dia després de Sant Jordi, la importància de la lectura per aquesta prevenció de l'Alzheimer, i ho farem amb l'Anna Gaila Janet, que és neuropsicòloga i coordinadora de l'Hospital de Dia d'ACE Alzheimer Centers.
Vinga, doncs ara tornem.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Les sardanes més representatives i que han deixat empremta les trobes al podcast Top Sardanes. Gerard Carrión et proposa en cada episodi una bona dosi dels temes i composicions que cal conèixer per ser un sardanista de cap a peus. Top Sardanes, el podcast de la sardana de Ràdio Estel.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Un minut. minut que passa... Que passa, no, que ens fa... Quina tonteria portem avui. Un minut. Sí, Harky, ja ho sé. És que acaba d'arribar ara
tot bé.
Repartidor.
Això ho he delegat. Ho he delegat a l'Estel.
La Harky, quan fa que estaves desitjant que arribés aquest...
Dos anys, des de...
Dos anys?
Sí, sí, sí. Això... Després de la pandèmia ja vaig fer la comanda i m'ha arribat ara.
Perdoneu, però aquest paquet que arriba és més gran que el mateix repartidor.
Clar.
Vull dir,
hi ha una
no sé.
De material.
De què? Bueno, després ens ho expliques. Però ara seguim endavant el programa perquè amb aquest dia, com dèiem, de ressaca total de Sant Jordi, un dia que vam viure intensament, com dèiem, al carrer i a la ràdio i que, sobretot, dejar que una celebració per sobre de tot de cultura, d'amor, per la lectura. I hem parlat molt aquests dies del plaer de llegir, no? I de la importància que té per la societat i també per les persones. Però sí que és veritat que en molts aspectes té aquesta importància. I avui ens volem fixar en un altre, Harky, que potser, mira, no l'hem destacat i que també és molt important.
Exacte, i és la importància d'aquest hàbit de la lectura per prevenir precisament l'Alzheimer. És per això que avui n'hem volgut parlar, o en volem parlar uns minuts amb l'Anna Aga i la Janet, que és neuropsicòloga i coordinadora d'aquest hospital de dia de l'Alzheimer Center, una entitat sense ànim de lucre que des de l'any 1995, per tant ja fa un bon grapat d'anys, treballa en els camps del diagnòstic, el tractament, la recerca, la formació i la sensibilització al servei de les persones amb Alzheimer o altres demències i les seves famílies, que també és molt important i no hem d'oblidar. Anna, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per atendre'ns. En primer lloc, a més després d'una jornada com la d'ahir, no sé com va anar el dia de Sant Jordi, com ho vau viure a l'hospital de dia?
Aquí va ser un dia molt especial i intens. Va ser molt alegre entre lectures i lectures.
Clar, ara ho dèiem, d'aquest hàbit de la lectura, que és important també, no?, anar pels malalts d'Alzheimer. Per què ho és i quin és... És a dir, què els hi aporta? De quina manera els beneficia llegir?
Hi ha una llarga llista de beneficis, que ara us explico, però només dir primer que el llegir no ens farà immunes a patir una malaltia neurodegenerativa, com pot ser la malaltia d'Alzheimer, però sí que ens pot retardar o ralentitzar aquest deteriorament cognitiu que podem associar a l'edat. Uh-huh. Entre els molts beneficis que hi pot haver centrant-nos en l'àrea cognitiva, pot ser l'atenció, que ens pot millorar aquesta capacitat d'atenció, de concentració, a l'hora de comprendre, de llegir el text, de fer una reflexió sobre el contingut i una creació de l'opinió, també ens pot ajudar a millorar una mica la planificació i organització, imaginant doncs, les situacions de possibles esdeveniments que estem llegint doncs, de la novel·la, no? Del que ens podem imaginar. Treballa també, la lectura treballa sobretot la memòria, intentant recordar la trama del que hem llegit, la història, els personatges, les relacions entre ells, també podem aprendre noves paraules, frases fetes, poemes, tot això que ens deriva a l'àrea del llenguatge, que aquí entrem en el que és la comprensió del text, podem incrementar el vocabulari, expressions, ens pot provocar doncs, això, una milloria en l'expressió verbal fora de la lectura, el que és el nostre dia a dia. Per tant, una conversa més fluida. Uh-huh. També ens entrena a l'automatisme lector, que és millorar la velocitat lectora i la pronunciació, ens pot ajudar amb la pronunciació de les paraules, amb la prosòdia. Aquests serien com una miqueta els troncals, no? Atenció, memòria i llenguatge, però a més també ens estimula la imaginació i el pensament creatiu, perquè podem recrear la nostra imaginació doncs, tots els paisatges que anem llegint, que ens anem imaginant. Ens pot potenciar també l'empatia a certes novel·les o personatges, el fet de comprendre nosaltres com a lectors situacions viscudes o trames per alguns personatges, ens pot fer reflexionar i posar-nos a la seva pell i poder entendre millor els seus sentiments o estats mentals. Tot això sumat a que pot ampliar el nostre coneixement cultural, aprenent doncs, altres idiomes, cultures, podem llegir de medicina, de cuina, arquitectura, botànica, bé, això és infinit.
Clar.
I això ens
Deixa'm preguntar-te, Anna, perdona, que t'interrompi, perquè evidentment les virtuts de la lectura, tu ara feies molt bé en llistar-les totes, que també ajuda també a posar en valor aquest hàbit, que de vegades ens fa una mica de por de perdre, no?, que perdem entre tots com a societat. Però tu deies una cosa molt interessant, no?, de precisament quan es llegeix novel·la, no?, el fet aquest doncs, d'haver de recordar, de retenir informació, de transportar-te a altres mons. Però clar, jo m'imagino a la gent que bé, els malalts d'Alzheimer, que els que tenim la sort de no patir aquesta malaltia, moltes vegades ens costa recordar quan deixem un llibre o un capítol què havia passat. Clar, no sé fins a quin punt la gent que té problemes de memòria els resulta frustrant el fet d'arrencar de nou un llibre que hem deixat a mitges i no poder recordar el que has llegit fins a aquell moment.
Bueno, nosaltres sempre donem els consells que és escollir un llibre que ens agradi. És important no forçar, sinó que sigui del gust del lector, sempre. I jo subratllo molt el fet de que el llegir en veu alta, això ens ajuda a reforçar la memòria, encara que un estigui sol, llegir en veu alta. I també, a vegades dic jo, el que és treballar un llibre, una lectura, que és subratllar, com quan estudiàvem, amb un llapis, amb un bolígraf.
Prendre punts, no? Anna, que això també va bé, deixes un pòstit amb els apunts d'on has deixat la trama, i així quan ho reprens, doncs ja t'ajuda a recordar-ho.
Sí. Exacte, posar escriure un nom, un claudato, ens pot ajudar a identificar dades, potser més endavant ens poden ser útils, no?, de situacions, de noms, de... Bueno.
Anna, tu ets neuropsicòloga i coordinadora de l'Hospital de Dia d'AC, Alzheimer Center. Sí. No sé de quina manera, no sé si heu incorporat també la lectura d'alguna manera als vostres tractaments o l'heu acostat diguéssim, als pacients que us visiten durant el dia.
Cada dia la lectura està present en el nostre treball. Cada dia en els diferents tallers i sessions d'estimulació cognitiva sempre està present la lectura.
I de quina manera ho feu? És a dir, teniu una biblioteca o oferiu lectures als pacients? Com ho feu? Com ho incorporeu tot això?
Sí, tenim una petita biblioteca de llibres, però, clar, tot un llibre sencer és complicat. Aleshores, agafem fragments. Alguns els agafem de casa nostra, inclús, on aquí que tenim uns petits llibres, però anem agafant fragments i treballem aquells fragments, perquè si és molt extens el text, aleshores pot resultar més complicat, sobretot per aquest tipus de persones, no?, dificultats de la memòria. Però el que fem és això, retallar, fer fragments més... llegir-los en veu alta i subratllar. Jo diria que aquestes són les dues coses més importants del que diria. Hi ha persones que a causa d'aquesta malaltia o potser per altres tipus de patologies que dificulten la lectura o la visió, llavors també recomanem els llibres. O que una altra persona llegeixi el text o el llibre en veu alta.
Molt bé, audiollibres, lectura en veu alta, també això que deies, doncs de subratllar, de prendre fins i tot apunts, potser al marge, tot són consells de lectura, tant bé pels pacients d'Alzheimer, però com tu deies, la lectura també com a prevenció d'aquests problemes de memòria. Avui, que és el dia posterior a Sant Jordi, hem volgut parlar amb l'Anna Gaila Janet, que és neuropsicòloga i coordinadora d'aquest hospital de dia de l'AC Alzheimer Center. Anna, felicitats pel projecte i moltes gràcies per entrar avui al Fabricació Pròpia.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Seran 3:15 de la tarda. Ens passa el temps volant, la veritat. A Fabricació Pròpia no volem perdre de vista el món en el que vivim, el que passa més enllà de les nostres fronteres, i per això saludem a aquesta hora a l'analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, Manuel Manonelles. Què tal, Manuel, com estàs?
Bona tarda, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona Sant Jordi.
Què, com va anar-hi?
Bé, molt bé.
Sí?
Sí, sí.
Vas caminar
ara,
molt?
Massa gent, però esclar, és el que
mira,
volem.
Jo, diguem. Manuel, t'haig de dir, no em vaig ni atrevir a trepitjar Passeig de Gràcia.
Ja, ja,
ja. I t'ho dic així, perquè és que...
No, no, jo vaig veure una part del Sant Jordi de Barcelona que sempre genera molta il·lusió, però una certa basarda, sobretot els que som extrarondes, i llavors ja em vaig retirar als territoris de fora d'extrarondes, on també estava petada gent, però com a mínim havia, la mobilitat era una miqueta més... Una miqueta més fàcil.
Una miqueta més fàcil.
Sí, sí. Però en qualsevol cas no va ploure,
no, bona
no va haver
notícia,
drama, ja va fer la tempesta el dia abans,
sí.
I esperem que en faci moltes els propers dies, però com a mínim el dia de Sant Jordi doncs, va ser relativament tranquil.
Això està bé. Vas comprar moltes roses i llibres o no?
Sí, sí, moltes roses i molts llibres.
Molt bé.
Per tenir tothom content a casa.
Això és
com ha de ser.
Això és important. Tu que ets un home de món.
Això diuen.
T'ha passat mai de viure un Sant Jordi a l'estranger o no?
Uns quants, i a més els he celebrat.
I com se celebra a l'estranger el Sant Jordi?
Organitzant la festa.
Tu l'organitzaves?
Sí, jo vaig estar d'Erasmus a Suècia i m'enganxar un Sant Jordi, vaig organitzar un Sant Jordi. Sant Jordi, vull dir, pues allà on vivia... Pues,
sí.
Doncs va ser molt curiós, perquè per qüestions familiars jo sempre he assimilat el dia de Sant Jordi, a part de les roses i dels llibres, amb la xocolata desfeta.
Com? Per què?
Perquè sempre n'hem menjat a casa, jo què sé, és igual.
Tradicions familiars.
Sí, o gustos particulars, doncs, que t'hi digui. A més, és una cosa molt catalana, perquè enlloc fan la xocolata desfeta com la fem aquí. Total, que això, com que ja fa uns anys, jo no trobava xocolata desfeta com la que jo volia a Suècia, me la vaig fer enviar de casa,
no.
I pràcticament no va arribar, perquè, és clar, com a Correus van veure un paquet amb uns sobres, amb una pols marró i tot això, em van fent allà i explicar el que era i no sé què, perquè pensaven que era una altra cosa.
Que
era una altra cosa.
Que bo.
Pues això ho vaig fer a Estocolm, que deu ser el 97 o 98,
sí.
I vaig comprar roses.
Molt bé,
I van fer una festa allà, i van venir bastantes noies, però esclar, jo abans havien de reservar, perquè és que si no, no arribàvem les roses. I després ho vaig tornar a fer a Pàdua, que quan estudiava a Pàdua també xocolatada, també roses i... Llibres no, perquè no arribava, diguem-ne, no? Però en casa d'Estocolm encara vaig aconseguir que em passessin propaganda de turisme de català. I el
molt
vaig posar
bé.
Allà, vull dir que sí, sí.
Bueno.
Unes quantes les hem intentat
doncs,
organitzar.
Sí, sí, molt bé. Doncs,
no sóc un gran defensor de la festa.
Però escolta, això de xocolata...
Però partim de la base, Partim de la base. Hi ha un drac, hi ha una princesa i tal, Les coses com han de ser. I el drac és dolent i es mata i tal, i... Allò és que la princesa sigui molt valenta i també vulgui matar el drac, també, però tampoc és que últimament vaig veient unes coses que...
Bueno, aquí ahir ens van reescriure la llegenda,
No, no, que es pot reescriure el que vulguis, però per mi...
La teva llegenda...
És la que és.
I s'ha de compartir amb xocolata.
Pues si pot ser...
M'encanta. Escolta, si et sembla, Manuel, perquè és que quan ve Manuel Manonelles és tan interessant tot el que ha viscut el professor Manonelles que moltes vegades ens quedem més amb això, però també tenim ganes d'escoltar-te. Sobretot parlant doncs de mapa mundi en general, perquè al món hi segueixen, continuen passant moltes coses dures, molts conflictes continuen encesos. D'aquí uns minuts, de fet, sé que Marila Harque diu el professor Manonelles té ganes de parlar del judici a Donald Trump.
Bueno,
no, especialment o no?
No necessàriament. Té una part morbosa, que no sé si és l'hora de parlar-ne, diguem-ne, pel tema dels temes que es tracten, però a veure, és un fet, vull dir, no hi ha precedents d'un judici penal a un expresident dels Estats Units, no? Que a més afecti a dins de campanya i que, sí. A més, veurem com és un país que va canviant molt i potser encara li acaba sortint bé la broma, no? Però, diguem-ne, és un fet sense precedents, que a més cau en campanya, que a més entra dins tota una dinàmica d'un dels grans problemes que tenim avui en dia sobre les fake news, sobre la realitat, sobre les mentides, que té la seva importància, no? I, de fet, com que és l'única opció de que perdi les eleccions, si és que el condemnen, que no tinc clar que el condemnin, doncs suposo que m'agafo aquí, pel bé de la humanitat, no només dels Estats Units, amb que no guanyi les eleccions d'aquest senyor el 5 de novembre, perquè si no, no sé què farem.
Parlem després de Donald Trump, però abans, Manuel, aprofitant que venies avui, Iran-Israel, conflicte que volem analitzar, i m'ha agradat molt, deies tu, amb el cap fred, no? Quina és la situació actualment a la regió?
Home, ara, per sort, doncs, passem uns dies més tranquils, no?, després d'uns dies d'infart, i d'infart no només per la regió, sinó també pel món, no? Amb uns dies de distància, doncs, hi ha una percepció, doncs, el que hem sigut espectadors d'un teatre bastant macabre i perillós, on sembla ser que fins i tot les dues parts han aconseguit una miqueta el que volien. És a dir, s'ha de veure exactament si l'atac que primer fa Israel contra el consulat o la secció consular de l'ambaixada d'Iran a Damasc és un error, cosa que dubtaria que fos el cas. Si no fos un error, quin és l'objectiu, no? I, per tant, amb una dinàmica on el que trobem, bàsicament, és una confrontació regional cada vegada més important, on Israel té el seu paper, on Iran té un paper creixent, doncs jo crec, doncs, que hem vist una situació que, en el fons, ha sigut, desgraciadament, perquè realment ha posat en perill la pau regional, i és una regió que, si es desestabilitza, desestabilitza la resta, doncs aquesta crisi, doncs, sembla ser que ha sigut útil pels dos actors, eh? Hi ha un actor, doncs, que ha aconseguit, doncs, que parcialment es desviés l'atenció que hi havia sobre ell, no? I d'haver-hi una percepció cada vegada més majoritària de ser l'atacant ha passat a ser l'atacat, el cas Israel. I Iran, doncs, ha pogut demostrar, doncs, que té una presència regional important i que va actuant segons això, sense que això desemboqués d'una altra manera, no? Perquè després veus la part del teatre, no? Un atac que després és estrany, no? Perquè si era un atac només per fer un atac, llavors perquè ataques amb 300, diguem-ne, artefactes, no? Fes amb 150, no sé si ens expliquem, no?
Sí.
Però llavors també avises amb 2 hores. I a més també després sabem que l'element clàssic d'un qualsevol atac és l'element sorpresa. Llavors resulta que a la que despeguen els drons, tu ja avises sabent que trigaran 2 hores per arribar i així l'altra part es pot anar preparant amb aquestes 2 hores. També sabem que hi havia tot un conjunt de canals de comunicació, per sort, no? A través de Turquia, a través de Suïssa, doncs per anar traslladant missatges d'Iran a Estats Units i eventualment d'Estats Units cap a Iran, doncs perquè no hi hagués una escalada, no? Però jo ja ho he comentat en diverses ocasions, que imagina't que pel motiu que fos, doncs no s'hagués interceptat algun dels missils balístics. Per exemple, hi havia un missil balístic que se sabia, perquè el van interceptar, que anava contra la seu del Parlament israelià, que en aquells moments estava buida perquè tothom estava als seus búnquers, però imagina't que arriba a impactar allà. Llavors, que Israel hagués pogut, entre cometes, no respondre o respondre com ha respost fins ara, no? Per tant, jo crec que hi ha hagut una part de escenificació, però d'una escenificació extremadament perillosa i, per tant, des del meu humil punt de vista, irresponsable per les dues parts. Sé que hi ha gent que això no li agrada que ho digui, però ho dic perquè és el que penso. I que hem tingut la sort, doncs, que aquesta vegada, doncs, precisament per la por del que podia significar si això escalava, doncs, no només ha sigut l'exèrcit d'Israel el que s'ha defensat, perquè al cap i a la fi Israel el que ha fet és interceptar sobre el 60% dels projectils, el 40% restant els han interceptat les forces aèries britàniques, americanes, franceses i jordanes. I, per tant, la cosa de moment s'ha quedat aquí. Però, sincerament, trobo que és jugar amb un foc extremadament perillós.
Jugar amb foc, mai millor dit, no? Perquè deies també que ens trobem en aquest context de creixement d'influència regional de l'Iran, no?
Efectivament, i crec que això forma part del guió de tot plegat. És a dir, per una banda, Israel té un interès molt, molt elevat a desarticular aquest poder creixent o aquesta influència creixent a l'Iran, que és molt evident, perquè Iran pues, és la força ascendent, o una de les principals forces ascendents darrere de Hamas a Gaza, darrere de Hezbollah o de la jihad islàmica, tant sigui a la mateixa Gaza com sigui al Líban i d'altres parts del món, i també sabem que està al darrere dels Houthis o dona suport als Houthis al Iemen, no? Però és que, a més, en aquests últims anys no només s'ha anat reforçant en aquesta dimensió, sinó que hem vist com recentment hi ha hagut un acord de reconeixement diplomàtic, estaven trencades les relacions diplomàtiques entre l'Iran i Aràbia Saudí, en contra del que volia als Estats Units, en un context on Xina doncs, cada vegada també té més presència a la presó, no? I que segurament era la torna al fet de que s'estigués preparant un possible, abans dels atacs del 7 d'octubre, de l'any passat, un possible acord de pau entre Aràbia Saudita i Israel. No? Però en qualsevol cas, Israel està molt preocupat per aquest pes, pel pes que va guanyant Iran a la regió, i segurament doncs, l'atac al consulat va en aquesta dimensió, amb intentar generar una situació doncs, que obliga Iran a respondre i, per tant, doncs, a la comunitat internacional per mobilitzar-se, no? Perquè tot el que és Occident doncs, té molt clarament doncs, una posició en contra d'Iran. I, per altra banda, això també, entre moltes cometes, ha obligat a Iran a respondre d'una manera que no havia respost fins ara, perquè Iran i Israel estan en conflicte des de fa 45 anys. Iran mai havia atacat directament Israel. Israel sé que havia atacat en diverses ocasions directament Iran. Iran tenia tot aquest mecanisme de proxies, és a dir, de grups afins al voltant d'Israel com una manera de protegir-se. Dir-se, Israel, si tu m'ataques, jo em defensaré amb aquests. No? I per primera vegada, doncs, Iran es veu, entre moltes cometes, obligat, perquè ara ja és un actor molt més potent a la regió, a fer aquest atac directe, no? Demostrar aquesta capacitat d'impactar, tot i que alhora ho ha de ponderar doncs, amb les possibles reaccions, i per això avisa, no? Però no és un fet menor, un atac amb 300...
No, és el que tu deies. Vull dir, la necessitat que hi havia, no? Mira, si et sembla, Manuel, perquè ens queden 10 minuts, deixem al Pròxim Orient i ens hem apropant cap als Estats Units, però abans parlem de la guerra a Ucraïna, perquè també els Estats Units ara mateix ha enviat un nou paquet d'ajuda militar. Quina lectura hem de fer, no?, d'aquesta acció?
A veure, jo crec que, bàsicament, al final, els Estats Units se n'ha adonat doncs que la situació al front ucraïnès era molt, molt, molt dèbil, i aquí ha tingut un paper central a l'speaker de la Cambra dels Representants, no? Que tot i ser republicà és dels sectors més moderadors, més o menys moderats que queden dins del Partit Republicà, i que de fet ara està rebent molt per part dels sectors més durs del Partit Republicà, doncs, que ha fet tot aquest joc, on han fet aquestes coses molt típicament americanes, on han fet uns paquets, que en el fons és tot un macropaquet, no?, d'ajuda militar a Ucraïna, a Israel i a Taiwan, i s'ha fet de manera doncs, que es pogués debatre i tirar endavant. El que sí que era evident és que o hi havia algun tipus de reacció per part d'Estats Units, o ens podíem trobar en un escenari en pocs mesos on hi hagués un canvi de balança, no?, a Ucraïna, no? I, per tant, per molt que políticament el senyor Trump faci la seva campanya al respecte, entenc que tot el que és l'establishment de la seguretat, que és molt important als Estats Units, no?, el complex militar i també industrial, doncs, al voltant del Pentàgon, doncs, han convençut els certs sectors republicans sobre la necessitat de donar suport a Ucraïna i d'aquesta manera, com a mínim, estabilitzar la situació, no? Perquè és cert que hem vist, doncs, aquestes darrers mesos i setmanes, doncs, molta mobilització, sobretot, diguem-ne, oral a Europa, no?, de la necessitat de tot aquest debat al voltant de la militarització, etcètera, etcètera, i de reforçar les condicions d'Ucraïna, però era evident que, per mida, doncs, o hi havia una participació americana, doncs això no canviava. Per tant, això ens torna a canviar un escenari on el que trobàvem en els últims dos mesos semblava doncs, que el front ucraïnès doncs, estava en una situació especialment dèbil i que si no hi havia un canvi doncs, hi podia haver-hi avanços importants per part de Rússia. Sembla ser que això es tornarà a estabilitzar i, clar, a la llarga l'únic que fa és allargar el conflicte, però, per altra banda, doncs, també frenar les ambicions de Putin. No? Per tant, tot queda més en una situació més stand-by, o així veurem, perquè, precisament, si tu acabes veient números, un dels elements, no les primeres setmanes o mesos del conflicte, del 22, però després, si veus que hi ha hagut un cert equilibri entre els dos fronts, és perquè, bàsicament, la inversió que ha fet els dos fronts és bàsicament el mateix. No? Estats Units, Rússia, el 23 es va gastar sobre els 100.000 milions de dòlars amb la Force Bèl·lic, i Ucraïna se'n va gastar menys, però després va rebre un 35.000 i 40.000 milions d'ajuda per part d'Occident, sobretot als Estats Units, però també a Europa Occidental, i quan tu veus, bueno, que estàs entre els 100 i els 90.000 milions de dòlars, t'imagines, mare de Déu, el que es podria fer amb aquests diners.
Clar, és que...
O sigui, tots aquests diners invertits per fer el mal,
sí.
Imagina tots aquests diners invertits, ja no només per no fer el mal, sinó per fer el bé, no? Ah. Però, malauradament, és on som en aquests moments i pinta que va pitjor.
Clar, tu tot això vols lligar amb aquest darrer informe del CIPRI, que és l'Institut Internacional d'Estudis per la Pau d'Estocolm, que conclou que la despesa militar actual ha arribat a nivells sense precedents, no? Impulsat justament per la guerra d'Ucraïna i l'atenció a l'Orient Mitjà.
A veure, el CIPRI és l'Institut de Recerca per la Pau més important que hi ha a nivell internacional, i ells de fa molts anys que fan una anàlisi precisament sobre la despesa militar, entenent que la carrera armamentística és un dels principals contribuïdors no tant a frenar conflictes com a generar-los. No? Bueno, aquí podria haver tot un debat sobre si va en una direcció o va en una altra, no? Però el que sí que és evident és que, malauradament, l'any 23 és l'any de més despesa militar en la història de la humanitat, en un context creixent, en un context doncs, que a nivell global ha crescut un 6 un 7%, però que si doncs, vas a alguns aspectes regionals, veus que com s'ha disparat aquest creixement, no? I, per tant, clar, quan veiem que el 2023 el món es va gastar 2.000... No, és a dir, és que és complicat. 2.443.000 milions de dòlars.
Sí que és complicat.
Amb despesa militar, doncs realment veus que no estem on hauríem de ser, no? Llavors, evidentment, vas als focus i veus que els focus és, sobretot de l'increment, doncs, tot el que sigui Rússia i el seu voltant, Rússia doncs, va incrementar el 23, un 24% de la seva despesa militar, Ucraïna va incrementar tot el que va poder, diguem-ne, va incrementar uns 30 o 40% de la seva despesa, però després veus els efectes col·laterals, no?, de tot això, veus com Polònia, el 23, incrementa el 75% el seu pressupost militar, no?, perquè quan veu la situació doncs, que s'està donant a la seva frontera, Finlàndia també fa una despesa i un increment molt important, i per tant tu veus que aquest context doncs, genera que es dispari la despesa no només a Europa Oriental, de manera més aguda, però tota Europa doncs, incrementa entre un 10 i un 15% en línies generals. Després també veus que la crisi d'Orient Mitjà també dispara la despesa allà, però també veus doncs, que altres zones del món on tradicionalment doncs, hi ha una situació d'una certa tensió, com pugui ser la Xina, doncs el creixement que porta fent la Xina els últims anys, tot i sí que és cert que s'ha frenat una miqueta últimament, perquè també el creixement econòmic s'ha frenat, doncs fa doncs, que el Japó doncs, també mantingui, o el Taiwan, unes polítiques d'increment de despesa. Què vol dir això? Doncs que, malauradament, quan tu et prepares per fer la guerra, moltes vegades l'acabes fent. És a dir, les carreres d'armament, en pocs casos, han contribuït a evitar conflictes. Segurament bueno, només hi ha un cas... només hi ha el cas, prou substancial, perquè si no, no estaríem aquí parlant...
Sí.
Que és de la confrontació nuclear durant la Guerra Freda, que segurament, precisament, doncs, la possibilitat de real de confrontació entre els dos blocs, no?, i de guerra total, que hagués significat el que hagués significat, doncs va prevenir un possible conflicte entre els dos blocs, no? Però la resta de la història, les carreres armamentístiques sempre ens han dut pel pedregar.
Manuel, anem pel pedregar, perquè ens queden 3 minuts i vull parlar de Donald Trump.
Donald Trump.
Jo crec que podem parlar de Donald Trump.
Sí, home, del Donald Trump es pot parlar. Jo preferiria parlar d'un candidat demòcrata com Déu mana, però és veritat que no sé si és el cas. Però resulta que tenim Donald Trump.
No ho entenc, Manuel. O sigui, m'has d'ajudar. No entenc la legislació als Estats Units. O sigui, com un home, perquè ara... o sigui, ell està processat.
Ja, però això no vol dir que...
No vol dir res, que sigui culpable.
Primera, que no l'han condemnat.
Clar.
I segona, que el fet d'estar condemnat, a priori, no l'eliminaria de ser
elegit. No l'eliminaria de ser elegit.
No. El que sí que està clar, i això totes les enquestes ho diuen, que si ell fos condemnat abans de les eleccions, això tindria un impacte sobre les eleccions. Perquè hi ha una part i una franja dels votants republicans que, per molt republicans i per molt pro-Trump que siguin, dins de la psique americana, ells, pues, la condemna generaria doncs, que hi hauria un grup de persones...
Rebuig, no?
Que no el podrien votar perquè considerarien que és una persona que no ha actuat correctament. No? Llavors, estem en la típica situació surrealista d'un senyor doncs, que tothom sap que ha fet moltes coses i ara se l'està jutjant per la part contratante de la part contratante de la part contratante. No? Però això també és molt propi de tants i tants casos. No? I en qualsevol cas és un fet sense precedents. És a dir, no hi ha cap precedent d'un judici penal a un expresident dels Estats Units. No? I per tant, només el fet de que sigui sense precedents, això genera una importància sense cap tipus de dubte. Per l'altra banda, és un cas que legalment, pel que diuen els experts, no té cap interès, però curiosament és l'únic cas que ha pogut avançar. Perquè Donald Trump té molts altres casos oberts
i aquest és
que s'han pogut frenar perquè eren casos on es podia fer una apel·lació directa al Tribunal Suprem, llavors el Tribunal Suprem, que recordem doncs, que l'última ampliació la va fer ell fora de temps de mandat, però que se li va acceptar, i per tant hi ha un Tribunal Suprem favorable, polititzat també, a les tesis de Trump, doncs han pogut anar frenant tots els altres processos que hi havia, no? Sobretot vinculat al Capitoli.
Un minut.
I en aquest cas no s'ha pogut fer això, no? Per tant, estem en aquesta situació, que també és un cas bastant morbós, per tot el que afecta, no? D'actrius pornos i tot plegat, però que va molt en la línia de la persona, perquè després és molt curiós com aquest senyor és capaç i té l'habilitat de presentar-se cada dia davant del tribunal i dient, jo estic molt orgullós d'estar aquí, sigui intentant-ho tapar tot i sembla ser que pels seus votants ho està tapant. És a dir, ell ven que és un atac contra Amèrica, és un assault to America. Dic, no, tu ets el que vas promoure un assault al Congrés, no? I en canvi, no, ell fa servir aquest llenguatge per intentar tapar i sembla que li resulta. Veurem si aquest cas, que és molt complicat, es pot acabar havent-hi una condemna, veuríem quin seria l'impacte, i en qualsevol cas són els americans, per desgràcia, els que decideixen qui és el proper president dels Estats Units.
Quina manera d'acabar. És que és... Manuel Manonelles, moltes gràcies.
A vosaltres,
com sempre. Que tinguis bona setmana.
Igualment.
Va, nosaltres anem a escoltar la Sandra amb els principals titulars i tornem parlant de teatre.